La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Bueno, bon dia, 12 i un minutet, 31 de gener. I definitivament acabem ja el mes de gener, que ja falta ens feia. I dones compte? La policia local de Onda busca a dos. Sí, sí, a dos homes que diuen que són amigos de lo ajeno. Ara sí, des de Ràdio Vila-real els donem eixa benvinguda perquè estiguen aquestes dues horetes sentint-nos que se ho passaran d'allò de lo més bé. Molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Què us pareix? Pues la policia local de Onda ha demanat ajuda a la ciutadania perquè a través d'un vídeo d'Instagram van identificar a dos homes, aparentment joves, que se passejaven per un pàrquing del municipi intentant obrir els cotxes estacionats. Els agents, en el vídeo compartit en redes, parlaven de dos amigos de lo ajeno. O sigui, aquí, ara, en este moment, i en els millors que tenim, que poden ser, pues, allò de... com se diuen les policies de finestra, no?
Sí.
Deja el visillo.
De tota la vida.
Bueno, pues, allò de que anaven... se veu en el vídeo com van passant per els cotxes i van veient el que n'hi ha dins i van inclús tocant portes a veure... perdona, alçant el que és el mànec del cotxe per veure quin cotxe poden obrir. Bueno, pues resulta que a tot això ells pensen que, bueno, que no està el gran hermano i, senyores, que està el gran hermano, que sí, que sí. Això serviria si ve per a fer un poc examen de consciències de més consistoris i allà on estan els llocs conflictius, perquè en tots els pobles n'hi ha llocs conflictius, pues nada, càmeres al carrer. En el carrer no passa res, senyores, res. I a lo millor la gent se pensaria a l'hora de fer maldats, i les càmeres podien ser càmeres itinerants i on hi ha problemes, càmera que te crio.
Pues la verdad, el tema és que moltes voltes la gent sí que és veritat que en el tema de les càmeres per la ciutat crea molta controvèrsia, no?, per la privacitat de la gent i tot això, però és veritat que a l'hora de resoldre algunes circumstàncies, perquè ens en recordem del cas de Breton, no?, que va desaparèixer els seus fills, o sigui, va furtar els seus fills en el parc i moltes voltes no sabien ben bé què és el que havia passat i si hagués hagut una càmera s'hagués vist clarament, no?, que ells s'emportava els xiquets. Doncs sí que és veritat que moltes voltes en una era tan tecnològica com la que teníem avui en dia, si ja estem tots vigilats per el nostre telèfon mòbil, no ens fa falta càmeres, no? en alguns punts de la ciutat sí que seria convenient que es ficaren aquestes càmeres, Susana.
Pues en este pàrquing precisament les han posat per això, perquè els veïns se queixaven de que ratllaven els cotxes, de que s'emportaven peces inclús del seu cos, imagina't. O sigui, se posaven ahí en plan mecànic i s'emportaven el que els avellia i el que els feia falta. Hombre, per l'amor de Déu. Bueno, pues, ojito, porque la cosa se pone calentita, ¿no? Se pone gran hermano, ¿eh?
Totalmente, totalmente.
Per cert, uy, Víctor Rubio, qué lástima de que en vez de ser radio, siga haber sido tele, porque ha vingut en corbata.
Ha vingut mudata, uy. Uy, el día de mudarse era ir diumenge, ¿no?
Sí, pero bueno, el 21 él va a guanyar a ir Nadal y el último día de traspasos es uy.
Ah, se fica de gala, Susana.
Fíjate, María, nosaltres ens ha regalat avui esta presència tan engalanada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Anem a publicitat, María, i anem a abordar les notícies.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels, número 17 de Villarreal.
Nueva delicia, nuevo placer. American Style Chicken Buffalo. Solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos. Gouda, cheddar y camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe. También con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
Ara sí, Maria, quan són les 12 i 7 minuts, es comencem en aquestes notícies.
Pues mira, Susana, malgratament tinc que començar en una notícia molt trista perquè 5 persones s'han mort i almenys 3 més han patit ferides greus a conseqüència de la col·lisió múltiple que s'ha registrat aquesta nit en l'autovia A7 a l'altura del municipi valencià de Rotglà i Corberà, en el qual s'han vist implicats fins a 4 vehicles. Susana, una notícia, la veritat, que molt trista. Per això demanem, com sempre, precaució en les carreteres per no tenir que donar-la, no? Ara ens venim... Sí, dis-me, perdó.
Una notícia bona, una molt bona notícia. Han rebut l'alta metge 2 de les 3 persones ingressades després de l'incendi en la residència de Montcada.
Molt bona sí, notícia. Sí, ens alegrem, no? També per això que estem patint molt, no? Recordar-les que a voltes donem les notícies, Susana, i ja no tenen continuació, no? I ha que recordar-lo, com totes aquestes persones que fa un mes ens recordàvem del volcà de la Palma i ara pareix que no ixen, no?, els mitjans de comunicació, però ahí estan. Ara parlem de la Diputació de Castelló, perquè el president José Martí i la diputada provincial de Turisme, Virginia Martí, s'han reunit amb el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, de cara a la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana a la realització en 2022 d'un gran esdeveniment gastronòmic a la província de Castelló en el marc de les celebracions de l'aniversari número 200 de la pròpia Diputació de Castelló. Susana, pareix que hice show cooking que van fer en Fitur 2022 va agradar moltíssim i pareix que van intentar donar i seguir rellevància que tenen els nostres productes en una fira. Pues està molt bé, no, Susana?
En una fira sabem ja el...
No tenim massa informació. Ha sigut el primer encontre, s'han ficat com les bases, l'acord, diguem, que pareix que la primera pedra, no?, que es diria, per a que aquesta fira pugui ser una realitat. Nosaltres seguirem molt atentament, no, Susana, aquesta informació.
Clar, clar.
Ara ens n'anem a Nules, perquè l'Ajuntament compta per primera vegada amb una línia de subvencions enfocada a la conservació i manteniment dels immobles del municipi, de manera que el pressupost de l'exercici 2022 destina una partida de 20.000 euros per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la rehabilitació i pintura de façanes. És que això, Susana, és fonamental, no? Perquè per a les famílies suposa una gran despesa i cuidar la imatge de les nostres localitats és important, no? Sobretot si volem ressaltar-la turísticament. Ara ens venim així a Vila-real, perquè el president del Partit Popular de Vila-real, Adrián Casaboy, ja ha presentat de manera oficial, sent ell mateix i no amb actors disfressats, en la plaça de la Vila la seva iniciativa Casaboy en línia, amb la qual els populars volen pues seguir amb la seva atenció directa a la ciutadania i millorar els canals de comunicació tant de manera presencial recorrent tots els carrers i barris de la ciutat com telemàticament.
Dona compte, Maria, el PP Casabó en línia i el compromís Maria t'escolta.
Sí, no? És molt curiós. Pues mira, Adrián Casabó ha facilitat el seu número de telèfon perquè els veïns puguen traslladar amb un WhatsApp aquells problemes, suggeriments o inquietuds que tinguen per a millorar Vila-real. Anoten-seu si volen, que és el 689-432-860, i si no, el tenen a la nostra pàgina web. Després ens n'anem a la regidoria de serveis públics de l'Ajuntament de Vila-real, que ha implementat un pla de millora integral al parc de la Mayorazga per a donar resposta a la demanda dels veïns de la zona i condicionar un dels espais públics més utilitzats de la ciutat. Amb aquest objectiu, el pla de millora integral contempla treballs de pintura, poda i manteniment dels diferents elements del parc deteriorats pel desgast de l'ús i el pas del temps. I ja aprofitant que estem parlant de serveis públics, enhorabona, perquè han ficat al lloc on jo aparqué més zones d'aparcament, no, Susana, que a voltes pareix que fa falta i no agraïm aquestes pincellades, no, que donen des del consistori, no, Susana?
I recordar que a partir d'avui, del dia 31, dos grans espais de vacunació, bautitzats com a vacunòdromos, ubicats en la ciutat de les Arts i les Ciències de València i l'altre a l'Hospital de Campanya d'Alacant, serà a partir de quan reobrin les seues portes.
Seguim amb Vila-real, perquè la regidoria de reconeixement a les persones majors, que ja saben que la porta Rosario Rollo, s'ha reunit amb entitats de la ciutat que treballen en aquest àmbit amb la intenció d'abordar noves accions encaminades a afavorir el benestar de la població més major i fomentar la col·laboració amb les agrupacions ciutadanes entre elles, no? I per això Rollo identifica tres línies de treball principal: les cures, la bretxa digital i la soledat són els tres camps en els quals la regidora vol centrar els seus esforços. A més, va informar que les persones majors disposen d'un nou servei especialitat d'atenció i informació que es prestarà els divendres de 10 a 1 del migdia a la Casa de les Mundina. És que és fonamental, sobretot la bretxa digital, Susana. Ho venim comentant tota la setmana passada i avui hem tingut testimoni, no, d'això, sí, sí. Sobretot als bancs. O sigui, és increïble, no, que les persones necessiten l'ajuda dels seus fills per a poder fins i tot traure els diners perquè no els volen atendre en el propi banc.
I aplegarà un punt que els fills necessitarem ajuda, eh?
Això no va dir jo. El problema és que no només els majors, sinó que ja els que no són tan majors, pues, jo no sé si haurem de demanar ajuda als més jovenets. I al final jo és que no ho explique.
Ara parlem de que l'Ajuntament també, a través del Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, treballa allà per a la reobertura de la ruta botànica que roman tancada, recordem, des de tardor a causa dels despreniments ocasionats per les fortes pluges. La Junta de Govern del Consorci ja ha donat llum verda a una actuació per a la retirada de roques i consolidació de la pedrera amb la finalitat de reduir el perill de caiguda de pedres per a poder d'aquesta manera reobrir de nou la senda sense cap mena de risc per als usuaris i veïns de la zona. El projecte, valorat en prop de 12.000 euros, s'ha definit sobre la base dels estudis tècnics realitzats aquest passat mes de desembre per una empresa especialitzada que va dur a terme un vol fotogramètric amb un dron per a determinar els riscos geològics en la zona, no? Ja que es reobri, que siga, diguem, pues, amb molta seguretat. També dir que l'abonament cultural de Vila-real seduís a prop de 300 persones amb una nova temporada, pues, de primer nivell, que per cert encara queden entrades per a les actuacions, així que no us encanteu si voleu anar a algun d'aquests espectacles, no? Està tota la informació a la nostra pàgina web, que recordem que és www.radiovilareal.es. I per cert, estem en alerta taronja per vents de 100 km hora des d'aquesta vesprada i també dimarts a tota la nostra província de Castelló. Així que precaució, com sempre.
I del tangazo del dissabte no se parla?
Així no.
Sí, no? Si voleu abordem en temps d'esports, que ens encanta després punxar-te un poc, no? El que vulgueu, jo l'únic que vull que añadir és que el FIT Carrer canvia de director, i és Sara Recatalà, serà la nova directora del FIT Carrer València, Carrer de Vila-real. L'alcalde José Benlloc va rebre a la nova directora del Festival Internacional de Teatre Carrer, del Teatre de Carrer, FIT Carrer Sara Recatalà, amb motiu de la seva recent incorporació com a responsable del festival. Li diuen Sara Recatalà Chordà, vale? I tots, no sé, ni... Ah, perdó, és que creia que havia estancat el micro. Continuem. Diuen que, bueno, ella entra en lloc de Pau Ayet, diu que ha sigut una decisió que s'ha realitzat de forma coordinada i tranquil·la. Jo quan em diuen allò de forma coordinada i tranquil·la, sempre en esglai un poc. Per això m'agradaria molt tindre a Sara Recatalà Chordà, sí, junt a Pau Ayet, els dos, perquè en diguem si aquest traspàs de poders ha sigut tan tranquil. Sabeu i recordeu que vam tindre també el que va ser el primer director de Cine Culpable i el que ha sigut el que serà el nou director de Vist. I a mi m'agrada tindre les dos i veure que efectivament és tranquil.
Estàs a la 92.2 FM.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Bé, en notícies d'esports és que tenim la notícia més meravellosa que se pot tindre, no?
Totalment.
Pues que tenim el millor tenista masculí de la història.
Vaja,
Masculí, perquè està havent molta gent que està dient que en xiques sí que han hagut tres xiques que han arribat també a passar dels 21 Grand Slams, però en xics és l'únic i és nostre.
Val, però jo crec que l'admiraré igual si fos de qualsevol puesto per lo treballador que és i per lo prudent, per té una persona que té un munt de sendari, és dir, és algú que jo entenc que tinga seguidors, és una persona que cuida, una persona quan té fama ha de cuidar molt com és, no? I els valors que ensenya.
Però és una persona molt noble, Susana, molt noble,
No la conté, però ho diem com... Però és que és una persona molt noble, perquè estem tan habituats a que la gent no siga noble. Com, per exemple, el Tongo de Benidorm.
No, però...
Estem
habituats de que dels tres tenistes que estan ahí dalt, un és molt noble, com és Nadal, l'altre, com sempre han dit, París de la Realeza, que és Federer, perquè sempre s'ha dit que ni sua, i l'altre és un personatge en tots els respectes.
No, però, per exemple... Jo te dic una cosa, a mi Roger Federer em pareix un senyor també, molt educat. És que clar, comparant amb Djokovic, que és un personatge, a mi és que mai m'ha agradat, me pareix un mal educat. I jo penso que ells deuen ser exemples per a la resta de la gent. O sigui, és que tu estàs donant una imatge per l'amor de Déu.
Inclús el rival d'ahir de Nadal, Medvedev, també ha tingut algunes coses que dius, però farà falta ser així.
Bueno.
Sobretot perquè la gent, sobretot aquests menuts, t'agarren com a un punt de referència, perquè eres algú que, bueno, pues que guanya títols i demés, i has de ser una persona com cal, no?
Dir que en el balonmano no va poder ser, també va haver polèmica i al final. Dir que la final de la Super Bowl serà el dia de Sant Valentí a les 12:30 de la matinada.
I qui actuarà? A mi és el que m'interessa de la Super Bowl.
No, no sé.
No se sap.
Cincinnati Bengals contra Los Angeles. I això, que avui és l'últim dia de mercat. Veurem què passa. I lo de Benidorm, bueno, si tenia que decidir la gent, al final va decidir el jurat. Però tampoc, no sé, tampoc... insultem a la xica per redes socials.
No.
No té cap culpa.
A veure, si de lo que, lo que se parla és que diuen votació popular és com quan diuen anem a fer uns pressupostos participatius.
Jo què te vaig dir dimecres quan vaig vindre? Dimecres, el primer dia que es va celebrar la primera semifinal, jo ja et vaig dir, mare meua, lo que va vindre perquè el jurat, o sigui, va enfonsar a les que més li agradava al públic. En la segona semifinal no, perquè va ser més fluïsa que la primera. I per ahí va passar Raiden i Rigoberta com els que més li agradava a la gent. Uh-huh. Però clar, que arribe el dissabte ja es veia vindre. A veure, jo no dic que la cançó... O sigui, l'espectacle que va fer la tia, ole ella, Chanel, saps? Que jo la primera vegada que la vaig veure vaig dir, em quedé bocabadada. Ara... com a cançó, com a missatge, pues que vos que el diga des d'un himne feminista a fins a un altre inclusiu per a defendre lo que és la nostra barreja de cultures, doncs se va un fum, però és que no sols em quede amb elles, em quede amb les altres, com pot ser Barry Brava o Raiden, que també eren molts bones candidates, inclús Blanca Paloma, no? Que no ho sé, hi havia molta... Jo pense que hi havia més cançons amb més qualitat.
Que se vulgui evitar un xiquili 4, vale, però és que l'altre dia si decidia la gent no anàvem a fer una cosa així. Anava a una actuació que se ho mereixia.
Però fixa't, jo que vinc reflexionant durant tota la setmana, al final pense que hi ha hagut moltes cançons que s'han presentat que avui en dia continuen sonant, perquè la revolució sexual de la Casa Azul va quedar darrere del xiquili 4. I avui en dia... Xiquili 4 no sona, i en canvi la casa, o sigui, la revolució sexual sona.
Va passar, totes va passar en Operación sonaran. Triunfo que la cançó de l'estiu va ser la de Lo Malo, que realment no va anar.
Però és que Lo Malo va quedar en tercera posició, no va quedar ni en segona, com molts diuen, no? Però cadascú a lo d'ell.
Rigoberta Bandini posava un tuit a la 1:46 del matí, i dia, tranquil·les, no iremos a Eurovisión. Que nos apetecía, la verdad, pero hemos ganado.
Clar que sí, o sigui, perquè veure els vídeos de tota aquesta gent aclamant aquest himne és meravellós, però bueno. Mira,
presentem candidatura que com segurament en agost hi haurà un festival en Burriana que actuen ahí.
No, bueno, és que Rigoberta no li fa falta perquè des de l'any passat és cap de cartell en molts dels d'esto. A més, Burriana va actuar l'any passat, Rigoberta. I Chanchun també va al Sansan, enguany, o sigui, què vols que fique?
Claro, per a fer-li un homenatge, sentim la cançoneta?
Quina vols, home? Si tinc que ficar la meua, ja saps quina vaig a ficar.
No, la de Rigoberta.
La de Rigoberta, clar, és que en examen vaig a acomiadar jo el dissabte passat, òbviament. Però igual.
Dos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras. Escúchame, mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix, mamá, 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 por tantas mamá, mamá. Todas las mamá,
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Electricidad es lo que sientes cuando te estás preparando para tu primera cita. Escoges la colonia perfecta y sales de casa. Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Qashqai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Qashqai electrificado con mild hybrid y etiqueta eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Eutens Ben Provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
We don't need no education. We don't need no thought control.
Com un dilluns més, encara que siga l'últim d'este mes, comencem a parlar d'agricultura. Per què? Pues perquè sabem que per a nosaltres és un motor fundamental per a la nostra comunitat. Tenim a Víctor Viciedo, president de l'IF. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I avui tenim a Juanjo Vázquez, ell és gerent de naranjasyfrutas.com. Molt bon dia, Juanjo.
Molt bon dia, Susana.
Després de la manifestació de la setmana passada a Madrid, la setmana passada, bueno, finals de la de antes, val? I que ha sigut la última d'un goteig de manifestacions, per fi es comencen a tindre fruits, no, Víctor?
Bueno, efectivament, hem vist en premsa algun fruit. Antes de res, Susana, que la setmana passada no ho vaig fer, vull agrair a l'Ajuntament de Villarreal que posarà un autobús a disposició dels llauradors que volgueren desplaçar-se a Madrid. No sé si és l'únic ajuntament de la província que ho ha fet, però enhorabona al senyor alcalde i a l'Ajuntament de Villarreal.
Pues en este cas ho van dir, nosaltres ho vam comunicar el mateix dia després de que vostè se n'anara, i sí, és l'únic ajuntament que va posar l'autobús a disposició dels llauradors perquè se n'anaren a Madrid, i però jo també torne a lo mateix, és allò de que al final si uno demana, si uno se manifesta, si uno se favore, pues passen sense fer-li massa cas.
Efectivament. I el fruit que ara mateix està sobre la taula, que encara no s'ha recolectat, és que la Comissió Europea posa sobre la taula el tractament en fred. Falta aprovar-lo, òbviament, en el Parlament, i que tots sabem que n'hi ha dos fronts ahí, estan els interessos espanyols defesos per la nostra comunitat i el ministre Planas, i per l'altre costat tenim a Alemanya, Holanda, Bèlgica, Luxemburgo i altres països que volen que Sud-àfrica mos porti els productes sense ixe tractament en fred.
Juanjo, a col·lació del que estava dient Víctor, vostè que ha estat fora i ha vist com funciona això, comparteix la seva opinió?
Sí, jo la compartís. A part, la meva experiència, com saps, estar vivint diversos anys en Canadà, també tinc molta relació als Estats Units, la meva dona és americana, vaig tindre un cas en Estats Units de portar taronja espanyola allí. Entonces, a part de que n'hi haguera un inspector així en Castelló de la Plana enviat per Estats Units, que fa el primer control i dona l'autorització, després, quan va arribar la taronja allí, en el port de Filadèlfia, pues, mos van dir que no donàvem el BRICS mínim, que era com 10. Entonces yo en ese momento estaba en Toronto y vais a decir, pues no hay problema, me ho enduc a Toronto on estic jo. Quan va arribar la mercancía allí, donava un 11,5 de bricks. Resumidas cuentas, es que no os interesaba en ese momento que entrara Toronto en Estados Unidos, y Estados Unidos está coordinado, y van a decir, no, no entra. Entonces, si el primer contenedor te rechacen, automáticamente fiques un freno al envío de contenedores de allí. Pero ho dic més o més com un país es pot defendre en els seus controls interns. Jo sé que la Comissió Europea té que obrir les portes. El que sí està demanant-se és que el que entre estigui regulat, cumpla els controls pertinents, i és algo que es pot fer. Jo crec que és algo que defen a lo nostre, i estem demanant el mateix que ens demanen altres països, i en Estats Units funcionen les taronges i en la clementina, en les dues coses, el tractament de fred.
Sí, perquè per lo vist el tractament en fred és per la taronja i per la clementina també.
No. La notícia no parla res de la clementina. Això, pues, òbviament, és no un fracàs, sinó un mig èxit, no? Allí té que entrar tot. A més, nosaltres el que demanem és tractament en fred per a tot país, per a tota exportació i per a tota plaga. És a dir, que igual que se fa en Estats Units, Canadà, Japó i en qualsevol país del món. O sea, Europa va a mitges, va dir, diu, no, pa Sud-àfrica i pa la plaga de la falsa polilla, la taumotibia letotreta, o no sé com se diu. Pues no, té que ser pa tota plaga, perquè després entren altres plagues, no? I a més té que ser també per a tota importació, siga de qualsevol cítric. Les llimes també porten plagues i les mandarines també porten plagues. No té que ser a soles per a taronja, no? Estem ante un mig èxit.
Per tant, podem dir que sí que ha valgut la pena tot el que estarà anat fent-se, no? Pareix que Lluís Planas ja valora la proposta de la Comissió Europea. Ja té clar el que té que demanar i ja no té que demanar.
Sí, efectivament. A més, és que el senyor Planas forma part del Consejo. El Consejo és on s'agarren les decisions. Això, el ministre Planas ho tenia que haver plantejat ja fa una barbaritat de temps. No feia falta que anara el nostre president de la comunitat allí a res, perquè per molt que vagi, no pinta massa. Allí pinten els que formen part de les mateixes institucions de Brussel·les, i el que forma part és el ministre Planas, no? I el ministre Planas és el que ara té que dir, no sol és taronja, llima, pomelo, mandarina, té que ser per a tot, i no sol és per a Sud-àfrica, sinó també per a tota importació. Entonces, ahir n'hi ha molta feina a fer encara, no obstant, considerem-ho un primer pas.
Sí, per lo vist, el que denunciaven és que Àfrica Meridional disparava els seus envios de cítrics que en plagues, Zimbabue, Sud-àfrica, Túnez...
Però Túnez no és de la part de Sud-àfrica, no té res que veure en l'acord de Sud-àfrica, i també porta plagues, conforme tu has dit. I també ens venen plagues d'altres llocs del món, com pot ser Argentina, com pot ser Brasil, o com pot ser Egipto, o pot ser Turquia. És a dir, que les plagues estan forànies, estan repartides per tot el món, i n'hi ha de molt, molt perilloses. Per exemple, nosaltres ja tenim així el vector del One Grumbling, el dragón amarillo. Està en la zona de Galícia, Portugal, i pot aplegar a Huelva, que ja n'hi ha tarongers. Bueno, pues, si així arribara el hongo este, pues, seria el final de l'agricultura. Tenim que intentar que ese bitxet que no arribi a la zona de Huelva ni a ninguna zona de cítrics, i que no ens arribi mai el one grumbling, perquè si no, nosaltres no podríem defendre, ens deixa defendent, perquè són finques molt grans, fumiguen contínuament el perímetre, però nosaltres així som parcel·les, i entonces cada un fumiga quan li dona la gana, i no podríem mantindre a ratlla la plaga ni de conya.
Bueno, pues per lo vist, el dia 31 i el 1, el Comitè Permanent Sanitat Vegetal i la proposta la fa la Comissió Europea, o sigui, el 99% que se millorarà de què se millorarà la protecció de la sanitat vegetal i implantació de tractaments a determinades zones i països. Això és oficial. És a dir, ja hem avançat. Ens ha costat, No sé, Juanjo, vostè creia, bueno, imaginava que els seus orígens estaven així en Espanya, vostè tornava a la Comunitat Valenciana, que estaríem tan verds a aquest nivell?
No, és a dir, veiem com altres països que són productors, inclús en el cas de Canadà, que jo vivia, com protegien els preus de la seva fruita, com el consumidor té una cultura i una educació de xicotet de que primer és lo seu i després és lo de més. És a dir, clar, però això jo ho he vist que s'educa des de xicotet, és a dir, quan un xiquet és xicotet, sempre, pues, lo canadiense, lo d'ací, es defen, si el preu està més car, un producte que és fabricat així, és que darrere n'hi ha gent que treballa, que pot tindre un bon sueldo, que vol tindre... Entonces, veus com funciona un país econòmicament, però des de la cultura i l'educació de protegir primer lo d'ell. Entonces, quan tornes ací, és quan el xoca, diu, com és, que difícil és donar estos passos que estem parlant ara, quan en aquell país seria algo lògic, no costaria, i ni costo proposar-ho. El moment que ho proposo, la gent ho entén i dic, no, si lo nostre ho defenem primer, i a part, anem a demanar lo mateix que demanen els altres, és a dir, si així tenim unes plaques no poden tratar en uns productes, els altres tampoc poden tratar en aquests productes, és a dir, això en el país que vaig estar en Canadà ho tindríem més que clar, és a dir, no seria discussió. Doncs així costa molt. Doncs és de veres que els que som llauraors i del sector mos creuen un poc la sang com costa tant poder que entenguen coses que són molt, molt fàcils d'entendre.
Bueno, pues a tot això, quan no tenim resolt un problema, bueno, ara n'hi ha un conflicte. I el conflicte està en Ucrània i afectarà el sector.
Efectivament.
O ja ha afectat
bueno,
el sector.
Ja ha afectat. Lo que farà és que no s'arregle. O sea, que Rússia en algun moment tenia que llevar el veto. Si n'hi hagueren bones relacions, si Espanya s'hagués manejat, perquè Itàlia s'ha manejat...
Víctor, per a vostè, el que està dient ho té dit del cap, però Rússia té un veto?
Un veto contra tots els productes alimentaris europeus, però no obstant... Rússia està plena de pizzeries, per exemple, perquè Itàlia s'ha manejat.
I només té un reto, només té un veto per als productes de primera necessitat?
Sí, efectivament, només pel sector primari, sí, tot el que és pesca...
Només per al sector primari.
Sí, sí, així és. I Rússia, des d'entonces, has començat a ser autònoma, has començat a posar granges, has començat a produir el que pot produir, òbviament no pot produir fruita pel clima, però cada vegada, diguem que nosaltres podem vendre menys. Nosaltres una de les coses que més veníem allí era cerdo. En canvi, ara ells tenen una barbaritat de
però vostè acaba de dir que per el clima que tenen ells no poden.
No, fruita i taronja i tot això no tenen. Entonces, això, lo que passa és que ens han furtat del mercat a altres països, com és Marruecos, com és Turquia, com és Egipto. Entonces, nosaltres hem perdut el mercat rus.
Se dona cuenta, Juanjo, quan parla Víctor, ens han furtat el mercat. Com pot tindre algú tanta sensació de lo seu i n'hi haure persones que, sent d'ells, no tinguin aquesta sensació o que no calem per a que la tinguen, no?
Sí, que mos ho furten davant dels morts, que diguem, i no mos queixem, con lo que costa trobar un, conseguir un, conquistar un mercat avui en dia i tal, i clar, li obres les portes a un competidor que ho tens tot obert, clar, el competidor es fica ahí, és molt difícil.
I què demanaríem als diplomàtics, als nostres diplomàtics, per a que tornar a tindre aquest mercat, bueno, dona dit tot el conflicte que estan en aquest moment, no?
En aquests moments Europa no està entrant perquè té por del gas, no? Però en el passat, quan va vindre tot el conflicte Ucrània és un país que està dividit en dos parts, en dues sensibilitats, no? Una és russòfona i quasi són iguals, no? I l'altra és ucraniana europeista. Entonces, aquestes dues sensibilitats, pues, va guanyar les eleccions Yanukovych, que era prorruso, i Europa, ell va fer... va intentar entrar en la Unió Europea perquè sabia que tindria problemes si no ho feia per part de la part ucraniana, però ja tenia pactes econòmics en Rússia, en Bielorússia, en Kazajistan, etcètera. Entonces, quan ell va demanar això, la Unió Europea li va dir: o trenques tu els tractats que tens en Rússia o tu no entres en la Unió Europea. Això era una de les condicions. I l'altra és que se va encarcelar a una ministra d'energia anterior que formava part de l'oposició, que era Julia Chuchenko, que esta se va enriquir precisament fer un contrat en Gazprom, que era ruso, era una companyia russa, fent un contrat molt onerós contra la pròpia Ucrània, és a dir, se va fer rica a base d'estar en política, i li van caure 7 anys. I Europa el que li demanava a Víctor Yanukovych era que amollara a Yulia Shevchenko, perquè considerava que era una presa política, que no, que era una corrupta, no? Entonces, per ahí no va tragar Yanukovych i li van muntar, perquè qui pot pensar que per no entrar en la Unió Europea se puga armar una revolució? Pues li la van muntar en la plaça del Maidan, a base de manifestacions i gent que tirava tirs, tant als manifestants com a la policia. I això tot està organitzat pels servicis d'intel·ligència. I Europa allí va agarrar una posició en favor de l'europeista, que al final, degut a aquesta revolució, va plegar al poder, i a la plegar al poder va abolir la llei de llengües, i no podem oblidar-nos de que la sensibilitat prorussa de la meitat de la població, pues estava contra la meitat de la població, es va posar governadors de partits extremistes ucranianos en les regions on no hi havia ninguna implantació d'aixòs partit, i damunt, quan van haver revoltes, es va enviar l'exèrcit. Tot això Europa no ho va condenar. I de tot això van eixir unes eleccions en Crimea que van guanyar per independitzar-se i unir-se a Rússia el 87%, i una guerra en el Donbass, Luhansk i Donetsk, dos províncies, que, per cert, encara queden 7 o 8 províncies prorusses que no s'han alçat. Bueno, se van alçar i van ser en seguida controlades. Però tot aquest conflicte és perquè això és un polvorí on Europa ha ficat la metxa, i d'aquest polvorí que Europa ha posat la metxa, els perjudicats som nosaltres, perquè Europa, en seguida, quan Crimea s'independitza i s'unís a Rússia, immediatament la sanciona en temes econòmics, i Rússia el que fa és sancionar-nos a nosaltres en els productes primaris. Entonces, Europa, en vez de intentar que n'hi haguera un nexo d'unió entre Rússia i Europa, que Rússia ja no és comunista, i aquest nexo d'unió podia haver sigut Ucrània tenint relacions econòmiques en Rússia i en la Comunitat Econòmica Europea, pues no. No, va dir que no, que això ho vetava, i la va armar perquè no li agradava que el president fora un prorruso. Entonces, tenim un veto a les nostres taronges i als nostres productes agrícoles degut a una falta, és que no sé, falta de tot, perquè reconèixer un govern que és d'una revolució i no reconèixer un referèndum d'una població, Crimea, que se sent russa perquè són russos i perquè Crimea sempre ha sigut russa, és un nexo que se va agarrar ahir només perquè per ahir passava l'au i el gas i tot els subministros, pues la veritat és que no s'entén, que no se puga reconèixer això, i en canvi tinguem pues lo que hem tingut, una guerra per culpa d'Europa, i tinguem un veto que ens ha costat 4.000 milions d'euros per el moment, i que ens seguirà costant diners als espanyols.
En fi, clar, jo entenc que vostès, que això ho coneix perfectament, a més per la seva professió, bueno, que ja no és la seva professió, però que vostè ha estat molt al cap d'aquestes coses, i nosaltres hem quedat un poc bocabadats, no, Juanjo?
Sí, jo també. Jo no tinc tanta informació com diu Víctor, però és de veres que es sorprèn tot.
Com se pot, jo no dic que se tinga que ser, o que tinc que els acords tenen que ser agarrats sempre en més tranquil·litat, perquè al final patís tot alrededor, patixen els mercats, patixen les persones. En fin, entonces busquem una altra trinxera, no? Perquè clar, si acabem d'eixir de tindre manifestacions perquè volíem el tractament en fred, ara el que se demana és tindre uns bons diplomàtics per a no perdre mercats, no?
Efectivament, home, ara se tindria, Europa mos tenia que haver ajudat a obrir aquests mercats que ella mateixa mos ha perjudicat, no ho ha fet, no ha assumit aquesta quantitat de producte, que era un 2% de la nostra producció, que la gent pensarà que és poc, però la veritat és que és prou, i bueno, pues no sé,
Veurem com anirà desenrotllant-se. Juanjo Bas, moltes gràcies per haver vingut, gerent de naranjasyfrutas.com, i també Víctor Vicido, moltes gràcies per haver estat així.
Vale, moltes gràcies, Susana.
Estás a la 92.2 FM. necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Vila-real junto a la estación de tren.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Ens arriba una nota de premsa que ens diu que Escrits lamenta el continu goteig de notícies que relacionen el Partit Popular en el cas de corrupció i que tornen a esquitar a la província de Castelló amb el cas Erial. La diputada autonòmica i portaveu adjunta del grup socialista en les Corts destaca que el govern del Botànic està demostrant que hi ha una altra manera de fer política des de la honradesa. Molt bon dia, Sabina.
Molt bon dia, molt bon dia. A totes i a tots, i un plaer de nou estar així a la meva ràdio, a la ràdio de ma casa, com és Ràdio Vila-real. De veres que moltíssimes gràcies per convidar-me.
Mire, jo li dic que vinguera perquè sé que a vostè li sap mal, eh? Sempre que parlen mal de la província, li sap molt de mal.
Molt de mal, perquè, bueno, ja sap vostè el que jo m'estime al meu poble i el que m'estime a la meva província i al meu país. La veritat és que és lamentable, no?, el que estaves ara llegint del continu goteig de corrupció que pateix ja no sols la província de Castelló, sinó el País Valencià i el que és també l'estat espanyol. És vergonyós com poden els membres del Partit Popular alçar el cap quan tenim totes les setmanes, jo crec que totes les setmanes, algun cas de corrupció o presumpta corrupció en les, pues, en el dintre del Partit Popular.
Sí, en aquest cas el que ens estem trobant és que la justícia, a voltes perquè va lenta, ens posa davant dels ulls el que tenim que veure, no? Com per exemple que el jutge prorrogui 6 mesos més l'investigació i recordant que aquest cas ja se va prorrogar en juliol per un suposat pagament de comissions rebudes dels serveis d'ITV i del Plan Eòlic Valencià. En aquest cas és a Eduardo Zaplana, que
expresident de la Generalitat Valenciana, ministre en el govern de d'Aznar, si no recorde mal, i aleshores pues una mostra més de que el Partit Popular pues té molt, molt que callar i per això vol guanyar reeleccions. Per tot allò que vol callar, o fer callar.
Claro, en este cas el que jo sé que vostè més greu li ha sabut és que d'este cas, del cas Erial, pues van a demanar documentació a Nules, a la Vilavella, al Cosebre, a Alcalá de Xisbert i també a l'autoritat portuària de Castelló.
Bueno, és lamentable, no?, de que tinga que estar una altra volta a la província de Castelló als mitjans de comunicació per casos de corrupció. Ja sabem la història que tenim amb la Diputació de Castelló i amb l'expresident de la Diputació de Castelló, el senyor Fabra, i ara pues ens toca també pues l'expresident de la Comunitat Valenciana, Eduardo Zaplana. Jo crec que n'hi ha una gran diferència entre el Partit Popular i el Partit Socialista i el govern del Botànic, el Partit Socialista, Compromís i Unides Podem, que ha demostrat durant 6 anys de que se pot governar per a totes i per a tots. Un govern que ha obert les portes del govern de la Generalitat a la ciutadania, un govern que ha afrontat aquesta pandèmia amb un finançament injust, que ara el govern d'Espanya pues, ha obert la porta ja per fi per a parlar d'aquest infrafinançament i per a fer un finançament per a totes les comunitats autònomes iguals, perquè nosaltres sempre ho hem dit, no? Que no volem ni més ni menys. El que volem és un finançament just per a totes i per a tots. I la Comunitat Valenciana pues, arrastrem aquest infrafinançament durant moltíssims anys i això també lastra a la gestió, ja no a la gestió, sinó a poder donar més serveis a la ciutadania. El que no és possible és el que estem patint durant molts anys el País Valencià, la Comunitat Valenciana. Primer, a més infrafinançament, però a més sumar-li i ser gotets de corrupció per part del Partit Popular, que el que ha fet és també mermar les arques del País Valencià.
Sí, en este cas, quan preguntem al Partit Popular diuen que això és el passat del Partit Popular. Però a mi em sembla, Bora, jo vull comentar-li a vostè algo, no sé per si a vostè això no li sembla tan la feris igual que a lo millor està ferint a la gent que està sentint-nos. Al senyor Zaplana li bloquegen els comptes quan el detenen, que va ser en maig del 2018. El juzgat ordena el bloqueig dels comptes i productes de qualsevol tipus que estigueren oberts a nombre de Zaplana, bé com a titular o bé com a autoritzat. Bueno, pues l'abogat ha demanat que ho desbloquegem perquè els gastos metges de Zaplana se sumen a uns altres com el pagament d'impost de vehicles i tracció mecànica i els impostos sobre també béns immobles de les vivendes. I la quantitat ascendís a vora 3 milions i mig d'euros.
Jo la veritat és que jo crec molt en la justícia, crec molt en la justícia.
Els deu de tindre, no? Perquè, a veure, el que jo em referís és que quan li desbloquegen els comptes és perquè este senyor, i clar, si ens remuntem a quants diners tenia quan va entrar i els diners que té que este home li estan desbloquejant, pues jo suposo que és ahir on hauríem de seguir la pista. No?
Per això dic jo que jo crec molt en la justícia. Quan des del juzgat s'ha prorrogat això 6 mesos és perquè volen encara pues, investigar més enllà de lo que tenen ara en estos moments o allò que tenen ho voldran contrastar millor i com he dit abans crec que en la justícia crec que si ho han prorrogat és perquè han vist que han de prorrogar-lo perquè l'estat de benestar i l'estat en la justícia és això, no? Quan hi ha que condenar algú s'ha de condenar pues, en totes aquelles proves que se tinguen i siguen verdaderes.
En este cas, el que vull posar per davant és el que s'està juzgant és a un senyor que estava per un partit, que era el Partit Popular, que és, això és un article, el que jo li acabo de llegir a vostè, que va ser el dia 18, i és del periòdic ABC, és dir, anem a veure periòdic ABC, és dir, no estem parlant de ningú altre tipus de periòdic, i el titular és la magistrada assenyala que todavía queda documentació per analitzar en la causa que investiga les presuntes mordides en l'adjudicació de les ITVs i el plan eòlico.
Bueno, jo crec que quan ho diuen del desjulgat la magistrada és perquè haurà vist de que n'hi ha documentació, que n'hi ha que investigar-la més. Bueno, jo crec que el Partit Popular ja té història, ja té ahí una història de corrupció. És el partit condenat, el partit condenat per corrupció. Si parlem de la Gürtel i parlem d'altres casos de corrupció del Partit Popular, pues jo crec que el Partit Popular té aquest cognom, no? El cognom de la corrupció ja condenada i de la presunta corrupció que està en estos moments en el juzgat. Jo no sé com el senyor Zaplana té més de 3 milions d'euros, no ho sé, si per l'activitat política, si per l'activitat privada, això està, per això estan els jutges i la policia investigant. Però jo crec que el que hem d'analitzar és que durant els anys del Partit Popular en la Comunitat Valenciana va haver una festa molt gran, va haver una festa molt, molt gran per alguns, no per a tots, perquè no n'hi ha que generalitzar, per a alguns membres del Partit Popular, i ahí estan, és que ja estan en la presó, uh-huh. o el senyor Zaplana, que ja estava en la presó, però que per motius de salut el van traure, i la diferència entre el govern del Botànic, que es va trobar un govern en un fora de 40.000 milions d'euros d'endeutament, 40.000 milions d'euros, una part, ho he dit abans, perquè a mi ja sap vostè que m'agrada ser molt clara, que és per l'infrafinançament, però una altra part per la mala gestió del Partit Popular durant aquests 20 anys de govern a la Generalitat Valenciana. Aleshores, jo crec que la ciutadania el que ha de veure és el que ha passat durant aquests 6 anys, que a mi se forat que ens va deixar el Partit Popular, a mi se infrafinançament, nosaltres vam recuperar la llei de dependència, van recuperar moltíssimes ajudes socials i respostes socials per a la ciutadania. Vam recuperar, que per exemple, molt clar, vam eliminar el copagament farmacèutic. Si no recordo mal, quan governava el Partit Popular a la Comunitat Valenciana, la gent tenia que pagar medicaments. Nosaltres ho vam eliminar. Nosaltres, i això jo crec que és una mostra, no, del govern del Botànic, de que per damunt de tot estan les persones, van pagar el medicament que el Partit Popular no pagava per als malalts d'hepatitis C, salvant vides. I en la llei de dependència, per exemple, així al País Valencià, els cuidadors no professionals que tenien a les seues persones amb dependència en un centre de dia, per exemple, no podien ser cuidadors no professionals, no era compatible. Ara ja és compatible, perquè que estiguen en un centre de dia no vol dir que les altres hores que estan a casa estos cuidadors no facin res, sinó que cuiden. Jo crec que ha hagut una diferència molt gran des del juny de 2015 enrere i des de 2015, de juny de 2015 fins ara, amb este govern del Botànic i del Partit Socialista de Compromís i de Unides Podem. I aquesta és la diferència. No? I això és la diferència de que els diners públics ara s'utilitzen per a la gent, per a les persones, per a tirar endavant en polítiques socials, en sanitat, en ocupació, en economia. I abans els diners públics s'utilitzaven, no sé si per a tot això, però n'hi haven unes altres coses pues, que s'han demostrat, i per això n'hi ha membres del Partit Popular, del govern anterior del Partit Popular, que estan en la presó.
Estarà contenta, no, per els resultats de Portugal?
Molt contenta. El Partit Socialista ha guanyat en majoria absoluta. És una... Jo crec que
ha tingut
és...
un encert, no?, adelantant les eleccions.
Jo no sé si ha tingut un encert, però quan...
Bueno,
clar,
l'ha
quan
tingut es... perquè ha tret majoria.
Ha tret majoria absoluta, sí. Però la veritat és que, clar, ho tenia que fer. No li havien aprovat els pressupostos, pues, tenia que adelantar les eleccions. A mi el que més me preocupa de tot això... Primer, m'alegra molt que el Partit Socialista tinga majoria absoluta, però el que més me preocupa és que l'extrema dreta siga el tercer partit més votat a Portugal. I és el que no han de aconseguir així a l'estat espanyol, així a Espanya, no? Perquè jo crec que aquestes sales que se li ha donat a l'extrema dreta per part d'altres partits com el Partit Popular no és bo per a la societat, no és bo per a Espanya, no és bo per a ningú. Perquè aquesta extrema dreta el que vol, i en els discursos que fan, és retallar drets ja aconseguits per aquesta societat.
Vostè creu que el fet de que en Portugal, per no, ixa no aprovació dels pressupostos, s'hagin adelantat les eleccions i hagin guanyat el Partit Socialista, fa que, per exemple, en un govern com el Botànic, se plantegi allò de quan tenen diferències repensar-se les coses?
Repensant-se les coses no entenc jo la pregunta.
Me refereix jo que quan n'hi ha diferències i diuen, bueno, pues si no, això s'acaba. Al millor ara, veient el que han vist, consideren que, sap que quan està bé, quan té el seu cercle de confort, pues, hi ha gent que està bé i hi ha gent que diu no, mira, no, preferisc anar més enllà. Se repensen les coses de poder pegar un pas.
Jo crec que el govern del Botànic està molt afiançat, molt ferm. Crec que este govern ha sigut bo i és bo per al país valencià, per a la comunitat valenciana, i jo crec que en aquests moments, conforme estem, pues jo crec que seguirem abans, i jo crec que el president ho ha dit més d'una volta, no, no és moment d'eleccions, seguirem abans perquè tenim una pandèmia, hem de continuar lluitant en la pandèmia, hem demostrat a la societat valenciana que el Botànic ha fet el millor possible la gestió d'aquesta pandèmia, una pandèmia econòmica, social i sobretot sanitària, i també hem vist en altres comunitats on governa el Partit Popular o governa la dreta recolzada per l'extrema dreta, no ha sigut aixina.
I a nivell nacional?
I a nivell nacional hem aprovat els pressupostos i estem aprovant lleis i reformes que beneficien al conjunt de la societat espanyola.
Bueno, ara està la cosa una miqueta més renyideta. Pot
bueno,
ser
però
que
jo sempre dic
aprovaron
el mateix.
Aprovaron la investidura, ara són més crítics, no?
Bueno, jo sempre dic el mateix. El Botànic som tres partits i cada un en la seva ideologia, però ens ajunten moltes més coses que ens separen. Però no per això pensem tots igual. Si pensara Compromís, Unides Podem i el Partit Socialista pensarem el mateix, seríem el mateix, ens diríem el mateix. O ens diríem Partit Socialista, o ens diríem Compromís, o ens diríem Unides Podem. No, tenim diferències. És normal que en un govern hi hagi diferències. Si no seria un govern d'un sols partit, si no n'hi haguerien diferències. Inclús a voltes,
però
al
millor
un mateix govern...
Volta... a nivell nacional, bé, el que ha passat en Portugal, ja se repensen més el fet de mirar què els aproxima més que el que els separa, dic jo, li pregunte.
Jo crec que...
Servirà de reflexió?
Coses, no, jo crec que ens ajunten, ens aproximen moltíssimes coses. Ahí està ara la... Jo crec que és un èxit, no, del govern d'Espanya, la reforma laboral, i espero que este dimecres els diferents partits ho repensen, perquè és una reforma recolzada tant per sindicats com per la patronal, per tots els agents socials, i espero que el dimecres se tire endavant, se valide el Real Decret de la reforma laboral, se pugen les pensions, se puja el salari mínim i s'han fet reformes per part del govern d'Espanya, on està Unides Podem i on està el Partit Socialista, que és majoritari, i que ha beneficiat al conjunt de la societat espanyola. Jo crec que continuarà la legislatura, estic segura que continuarà la legislatura, sobretot perquè hem de continuar la legislatura per a seguir continuar afrontant aquesta pandèmia, i jo espero que siga fructífer estos dos anys de legislatura que queden endavant, pues que continuem avançant per a millorar la societat espanyola.
Sabrina Escrig, diputada autonòmica i portaveu adjunta del grup socialista a les Corts, moltes gràcies per haver estat ací.
I moltíssimes gràcies per convidar-me. Fins l'altra.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar, así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza?
¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
I ara anem a parlar de lo que ens oferís l'IBACE, ja saben, l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial. I per a parlar-nos d'això tenim a la directora general d'Internacionalització, Maria Dolores Parra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quan es comença l'any, tots els empresaris pensem quantes ajudes podrem disposar per a posar els nostres productes en el lloc on millor se vendran.
Pues ara és moment de fer els deures, no? Jo crec que avui tocava, no? Parlar de com s'enceta aquest 2022 en el tema de la internacionalització i com les empreses poden tindre doncs ese suport i s'ajuda econòmica i no econòmica, com ara explicaré, per a donar ese pas als mercats exteriors. Com sabeu, pues, com bé has dit, Susana, soc directora general d'internacionalització i directora adjunta de l'IBACE. Això vol dir que per un costat tenim la Conselleria d'Economia Sostenible, on hi ha una direcció general, que és la d'internacionalització, però per altre costat, sabeu que existeix l'IBACE, on també hi ha una àrea que se n'ocupa, a banda de, com ja sabeu, innovació, energia, polígonos, etc., una part que s'encarrega de la internacionalització de les empreses, que seria com ICICEX autonòmic. Aleshores, comences, si vols, per la part de la direcció general, per a que la gent que ens estiga escoltant doncs, intente diferenciar, no? Perquè són webs diferents. Entonces, aleshores, ara el que explicaria seria aquesta direcció general que tindrien que entrar en la Conselleria d'Economia Sostenible i punxar en internacionalització. Si no, fiquen en un buscador internacionalització Generalitat i els hi seria esa primera opció de la conselleria. Ahir què fem? Ahir simplement el que fem és una cosa molt important, com bé has dit, i és que com estem fent els deures, no? De quines fires anirem, com hi seré a vendre els meus productes a l'exterior, tota aquesta planificació econòmica de les despeses que les empreses tenen que fer durant tot aquest 2022, des de la conselleria, li subvencionaríem fins al 50% de les despeses. És a dir, des de que l'empresa se diu pues, bueno, vaig anar a Cebisama, per exemple, o vull anar a Coverings, que també vindrà ja una fira important, o he anat ja a Bolònia. Tot això m'ha suposat unes despeses de 80.000 euros, que segurament serà més, no? O 100.000, que és el tope fins que l'empresa pot demanar. En aquestes ajudes, les empreses poden arreplegar factures, per a que tot el món ens entenga, guardar factures per import fins a 100.000 euros. I de totes aquestes factures li tornarem el 50%, és a dir, com a màxim li podem tornar 50.000 euros. Què entra ahí? Entra el que vos he dit, fires internacionals, siga dins de l'Estat o siga fires que les empreses han tingut que viatjar fora. Els entren els hotels per a les persones que s'hagin tingut que desplaçar, els avions, els trens, els taxis, què més, les entrades, aixes fires, si han tingut que pagar alguna cosa, si han tingut que visitar a clients, per exemple, pues no he tingut que anar a una fira, però és que resulta que jo tinc que fer una tournée, jo què sé, per Estats Units o per França o per Portugal en búsqueda de clients, és a dir, pots anar a visitar clients que ja tens o pots anar a buscar nous clients. I els bitllets d'avió i els hotels també estarien subvencionats. Que resulta que he tingut que pagar la PCR per poder pujar a l'avió, també estaria subvencionada. L'enviament de mostres, perquè potser n'hi ha mercats on malauradament pel tema de la pandèmia no podem anar. Pues com això era una limitació, com a novetat van ficar l'enviament d'aquestes mostres comercials, també subvencionarem el transport d'aquesta mostra al 50%. Vull dir que n'hi ha moltes possibilitats de que aquestes despeses que les empreses estan fent li tornem els diners al 50%. I no sé, qualsevol instrument de promoció virtual, les despeses de comunicació que tinguin que fer, si tenen que adaptar la seva web per al mercat, no sé, rus, francès o el que siga, tot això també. Els mitjans de comunicació internacionals que tinguin que contratar, tot això també. Vull dir, tota publicitat online, si han tingut que comprar espais en, jo que sé, en revistes, en publicitat física o digital, també estaria subvencionat. I una cosa bona és que les empreses van fent i quan arriba el moment, que enguany serà, pues, com tots els anys, la primera setmana, a finals de juny, és quan finalitza el termini per a poder demanar la subvenció, el que han de fer és treure les factures. Vull dir.
Esta subvenció, imagine que no és des de gener, és des de gener d'enguany o des de juny de l'any passat?
És des de l'1 de juliol de l'any passat fins a finals de juny d'enguany. És a dir, tot el que ja s'ha fet, les empreses poden demanar que se'ls torni els diners al 50% i tot el que faran el primer semestre de l'any, per entendre-ho així. I això per què se fa així? Per a simplificar a les empreses la burocràcia. Perquè abans se feia d'una altra manera, farà 5 o 6 anys, i van veure que era molt absurd, no? Perquè ens tenien que contar que és el que anaven a fer i com sabeu els mercats internacionals van canviant, avui està obert, demà tancat, la seva planificació ha hagut que caure perquè, jo què sé, apareix que ens tanquen una frontera no sé on, i van decidir, ja vos dic, farà 5 anys, que el millor era que les empreses anaren, que feren el que vulgueren, que elles són les que saben com se té que vendre fora i com són els seus clients, els seus mercats, i després es tornarien més diners. I ho fem de juliol a juny per a que els tècnics li doni temps que a resoldre tot, poder executar el pressupost dins de l'any i ser supereficients perquè no perdem ni un euro d'aquesta manera.
Clar, perquè al final hi ha una partida que és també això és important. Esta partida té un tope, és dir, imagines que ara se li presenten, no sé, més persones que li han aportat els gastos que la partida que n'hi ha designada per a poder donar-los aquesta subvenció.
Doncs sempre se repartís, és a dir, el que passaria és que les empreses no se quedarien sense els diners, sinó que se repartirien menys, no arribaríem al 50%, a millor arribaríem al 40%. Uh-huh. Això no s'ha donat perquè quan hem detectat que ja anaven justos, hem demanat diners i el conseller d'Economia sempre me n'ha ficat. Vull dir que jo crec que en el Botànic n'hi ha molta consciència d'apostar per la internacionalització del territori valencià i de que les empreses tenen que vendre fora, i és veritat que de les poques, cada vegada que he demanat que pujarem el pressupost, m'han escoltat. Vull dir, jo vaig començar en 5 milions d'euros en la partida, el van pujar a 7, després el van pujar a 9 i ara ne tenim 14 milions. Vull dir que l'aposta és clara.
I tant, màxim el tope seran 100.000 euros, però s'ajudarà a tots aquells que acrediten en factures que han intentat posar producte a l'estranger.
Exacte.
No demanen que aquest producte ja estigui venut fora, sinó simplement l'intent, no?
Sí, exacte. També se prima la despesa d'algú que necessita aperturar nous clients, i això té un cost molt elevat, perquè quan ja el tens el risc és menor, perquè saps que més o menys te comprarà, però i l'empresa que decidís aventurar-se i ir fora i tocar portes i veure si al final qualla la cosa és també els que tenim que ajudar i recolzar. He de dir que enguany, que ja s'ha fet la resolució en desembre, totes van rebre el 50%, que era el màxim.
I ja han cobrat?
Ja han cobrat, n'hi havia algunes que si tenien confirming, a més de que se traguera la publicació, com és directe, que directament se passa per Hisenda, els van ingressar els diners en desembre mateixa.
Quan parlava de dos vies, que volia quedar clar, parlem de la segona.
Molt bé, doncs ISA seria la direcció general i ara anem a l'IBACE. En l'IBACE el que fem és no donem ISOs diners de subvenció econòmica, però sí que acompanyem a les empreses en tot el que és la seva estratègia per eixir fora, que és molt important també. És a dir, aquella empresa que ens estiga escoltant i que diga, ui, això està molt bé, però és que abans de gastar més diners jo he de saber a on he d'anar, perquè jo que sé on tinc potencials clients per anar a ensenyar els seus productes. Doncs ahí és on recolzem des de l'IBACE. I el que fem és, l'empresa s'apropa a nosaltres, ens conta quina és la seva idea, quin és el producte, quin és el seu servei, i aleshores valorem quin és el millor mercat per a apropar-se. Això, evidentment, que vaig de la mà d'una administració i d'empreses que ja coneixen el mercat, com la red exterior de l'IBACE, que està present, pues si és França, és que està, és una empresa francesa que coneix de primera mà quins són els canals d'entrada, quins són els potencials clients, ja li diu en una crida, en una telefona, en una reunió de 2 hores, si ese producte o servei té sentit o no de que comencem a explorar les possibilitats ahí. Si l'empresa i l'antena i nosaltres diem això té futur, aleshores el que fem és vols que te busquem potencials clients i ese seria el següent pas. Si dius sí, sí, jo vull que me busques, aquí li ho podria presentar. Pues se li fa una llista de potencials clients, que a lo millor té 8, té 10, té 12, en funció de com siga esa búsqueda, en funció del producte, i ja l'assessorem en com preparar-se l'entrevista, li assessorem com estan els seus competidors en aquest mercat, per si té que establir una estratègia de preus o d'entrada, i després ja, clar, és un tema empresarial, ja l'empresa té que defensar el producte o el servei quan tingui aquesta reunió en aquesta empresa. I això ho fem en 36 països, que és on tenim aquest servei d'assessorament a través de la red exterior. I he de dir que el cost és, les reunions són gratuïtes, però els serveis sí que són de pagament, però ja vos dic, 100 euros. Vull dir, és un preu dissuasori, simplement perquè hem de tarificar d'alguna manera això, però que no siga tampoc un impediment, no?, per a les empreses.
Sí, per allò de que quan t'enteres, per exemple, que hi ha un mercat on se compra, no sé, imagina, molta sabata, pues després tots pensen en aquest mercat. En aquest cas, l'IBACE el que li aconsellaria és si encara n'hi ha cabuda o si a lo millor n'hi ha que mirar cap a un altre lloc perquè s'està molt saturat, no?
O l'estratègia de posicionament. Mira, n'hi ha moltíssima sabata, però n'hi ha sabata d'aquest tipus. Tu has pensat a lo millor posicionar-te d'aquesta manera, pues és intentar reconduir-lo, no?
Perquè en aquest moment tenim bons mercats en quins productes a la Comunitat Valenciana?
Uf, és que tenim tanta diversitat, jo cada vegada que parle, no, del que tenim, és som el territori que tal volta tinga més diversitat industrial, no, i de serveis, no, en tot el seu territori. Va per mercats, vull dir, com sabeu, Estats Units està funcionant molt bé, estem molt contents en el mercat, sobretot en el sector d'hàbitat i de construcció, però és que també en l'agroalimentari ens ha salvat després de que ens va llevar per fi i se veto, no?, i esos arancels que tenim ficats.
Clar, parlant de vetos, el conflicte que hi ha en Ucrania ens afecta, no?
Bueno, ens afecta, però no acaba allà, sinó que a altres mercats. Entonces,
perquè sí que és veritat que tenim un veto.
Tenim un veto que pensaven que tal volta podria aperturar d'alguna manera.
I que s'ha posat una miqueta més complicat en aquest moment, no?
Clar, cada vegada que hi ha un conflicte diplomàtic, pues les fronteres, és al final la contrapartida sempre és comercial. Ho han patit ahir, ho han patit, pues, si no tenim bones relacions amb Marroc, pel que siga, el primer que van a fer és bloquejar fronteres.
Per cert, la directora general d'internacionalització, a on va en res a posar els nostres productes en valor?
Bueno, pues la setmana del 11, del 12 de febrer viatjarem a Dubai, en el conseller i jo tenim una fira agroalimentària molt important allà, i anem en 14 empreses valencianes, hem fet un stand agrupat per agrupar aquesta oferta de valor de tot el producte agroalimentari que estarà present en la fira Gulf Food, i a banda d'aquestes 14, ne tenim altres 15 que van per elles mateixes individuals, pues, perquè
ja que estaran allí presents.
Que estaran allí. I el que volem és posar suport institucional, el conèixer de primera mà els nostres interlocutors allà, i bueno, pues, recolzar-les, no? Que jo crec que és importantíssim.
Quin mercat n'hi ha i si n'hi ha empreses que van per primera volta?
Sí, n'hi ha empreses que van per primera volta, per això fem i s'aposta, no?, per agrupar i que el cost d'anar no siga elevat, perquè assumim directament el 50%.
Arropades, no?
Exacte. I perquè quan estem allí totes juntes va un tècnic nostre, però és que també tenim la nostra antena, la delegació de l'IBACE, que està tot el dia allí, vull dir, i els ha muntat gent tant clients, vull dir, no van a una fira i potser no mai han anat a una fira, no s'han preparat una fira, i ja porten mesos de treball de com s'ha d'anar a una fira, com s'ha de treballar, ja tenen un llistat de visites que l'antena els ha preparat, i els ha dit com s'ha de posicionar, etc. Així que és com una primera aposta, i sobretot aquestes primeres empreses, de dir, uf, jo vaig a una fira, a un nou mercat, no conec res, si vas en algú sempre pareix que vas més animat. I evidentment quan ja te fas major, com les altres empreses que tenim, doncs tenim Vicky Foods, Dulce Sol, que clar, és que va sol, és perquè pel seu pes en el mercat i per la seva estratègia, pues, a lo millor aquest primer pas ja no el necessita.
Però que també el fet de que ja estiga va deixant, pues, una estela perquè els demés també puguen apropar-se.
Clar, clar. I moltes empreses que ja estan implementades en un mercat i que són valencianes, el que fan moltes vegades és de no sé com dir, d'anfitrions, no? Quan arriba algú diu, vine, jo te presento, jo te conto com ha anat o quins problemes vaig tindre. No se veuen com a competidors, perquè moltes vegades són transversals. L'alimentació, pues, és molt transversal. Si fa un fa begudes, l'altre fa reposteria, l'altre fa gominoles, etc. No se veuen com a competidors.
Pues, Maria Dolores Parra, directora general d'internacionalització, espero que vagi molt bé, Duai. Moltes gràcies per haver-nos explicat totes les ajudes que donen, perquè a voltes la gent com que tenim que anar recordant-li que això existís perquè es faci ús, perquè per això està, perquè faci ús.
Exacte, i de veritat donar-vos les gràcies a Ràdio Vila-real per donar-nos veu i també fer arribar aquest missatge a les empreses.
Una abraçada.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaine, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica, siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Bueno, y per los partícips d'esta bona notícia, i és que el dia 31 i el 1 el Comitè Permanent de Sanitat Vegetal farà la proposta a la Comissió Europea. És algo que es beneficiarà molt a tota la comunitat valenciana, per a que ens parle de com es beneficiarà i quines propostes se faran. Tenim al fil telefònic a Carles Peris, ell és el secretari general de la Unió. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Quines propostes se portaran?
Pues la veritat és que la comissió ha assumit les dues propostes que portava el sector ja llargament en lluita, conforme saben tots, no? Fa 5 anys que vam iniciar aquesta lluita per a que tornara la implantació del tractament en fred a totes les importacions de sitis de països tercers, i al final hem aconseguit que la pròpia comissió siga la que va a demanar aquest tractament en fred, que constarà de dues propostes, que una és que s'aplique el tractament en fred a tots els països tercers que tinguin la plaga de la falsa polilla, uh-huh. I després reforçarà els controls en origen. La segona proposta és reforçar els controls en origen a aquells països que tinguin la enfermetat del CBS, el Citrus Black Spot, que són dos, una enfermetat i una plaga de quarantena molt perilloses per a la citricultura valenciana, i per tant, això seria l'objectiu. I entenem que estem a un pas d'aconseguir-ho, perquè si ho proposen en el Comitè Permanent de Sanitat Vegetal la pròpia Comissió Europea, imaginem que és perquè saben que n'hi ha una majoria de països, d'estats membres, que van a votar favorablement aquesta proposta, perquè si no ja seria molt ridícul que el govern europeu proposarà algo que sap que va a perdre. Per tant, per això estem tan esperançats de que en la pròxima votació, que serà pròximament estos dies, pues, guanyi la postura que havia presentat l'estat espanyol i el sector espanyol de protecció de la sanitat vegetal. Ens falta, pues, no res, l'oficialitat, no? I esperem que estos pròxims dies puguem donar aquesta oficialitat de que s'implanta el tractament en fred, almenys a alguns països productors de cítrics que porten cítrics a Europa.
Quan parlem del tractament en fred, parlem de la producció a les taronges i també a les mandarines.
Ahí n'hi haurà que veure què és el que diu el reglament. En principi, la nota del ministeri està parlant de naranja, o sigui, de taronges. Ens crea dubtes de que no me siga per a taronges, perquè, clar, la falsa polilla no fa distincions de cítric. Igual pot estar en una mandarina que en un pomelo, que en una taronja, per tant no tindria sentit que només s'aplicara en taronja, però tindrem que veure una vegada s'aprove el reglament exactament què és el que diu. I després també ja sabem que només va ser per aquells països que tinguin aquesta plaga, per exemple tots els països de l'hemisferi nord, uh-huh. Competidors nostres com pugui ser Túnez, Turquia, Egipte, Marroc, no van estar obligats a fer aquest tractament en fred perquè no està detectada esta plaga en estos països. Per tant, serà una acció dirigida només als països que tenen la plaga, no? I que importen. Però, clar, ahí sí que està Zimbabue, sí que està Sud-àfrica, està Argentina, Uruguai, pràcticament tots els països de l'hemisferi sur que són competidors nostres i que estaven pràcticament en el nivell de detecció d'interceptacions de plagues en frontera era molt elevat, estos sí que van entrar tots. Per tant, estem satisfets i finalment se guanya esta votació de que donarem un pas molt important en la protecció dels nostres cítrics.
En quant a la lluita biològica, del que sí que s'ha invadit dia, com està la cosa?
Bueno, la lluita biològica de les plagues més acuciants que tenim en aquests moments i que pronte tindrem que començar a lluitar contra elles, jo crec que sense dubte anem a tindre i anem a seguir en el problema del cotonet de Sud-àfrica. Enguany, de nou, tenim autorització excepcional per a, diguem, a ficar les plagues i les trampes de feromones en els nostres camps, perquè ahí cal recordar que, a pesar de ser un mètode de lluita biològica, el sistema de trampes també necessita aquesta autorització excepcional que tenim que sol·licitar tots els anys, ja ens l'han donat, i enguany pues, continuarem un poc en els productes que ja teníem la campanya passada, en una eficàcia relativament baixa, i en la implantació d'aquestes feromones, l'únic que ahí s'ha doblat el pressupost, la conselleria ha doblat el pressupost que va invertir en feromones, per tant, se podran cobrir una superfície d'hectàrees més gran en tota la Comunitat Valenciana. Però, vamos, no van haver grans canvis en la lluita del cotó de Sud-àfrica esta pròxima campanya i jo estic convençut que anem a tindre dificultats, no?, per a poder controlar la plaga novament.
També algo que, bueno, que ens ve preocupant o que volem saber més o que han anunciat i tenim ganes de que ens ho expliquen és el fet de que n'hi hagi aquesta nova creació de l'AICA.
Sí, l'AICA autonòmic, nosaltres ja ho vam sol·licitar en el seu dia, que se crearà pues, això, una agència d'informació i control alimentari a nivell autonòmic. Per què? Perquè consideràvem que és una de les ferramentes que millor estava funcionant en aquests moments en quant a pues, denunciàvem pues, una venda a pèrdues, un mal etiquetatge, contractes incomplits, i dins d'aquesta cadena alimentària tan complexa, una de les coses que hem vist que millor ha funcionat és quan denunciàvem, no, a l'AICA. Però, claro, necessitem una AICA que ens doni proximitat a aquestes denúncies. Vam sol·licitar el 21/12/2021 que se creara una agència d'informació i control alimentari a nivell autonòmic, i el 28/12/2022 pues, ja se va anunciar, no?, per part de la conselleria, no? Uh-huh. Saps? Entonces, clar, això és molt important, no? Que al final coses que veu el sector que se poden millorar, proposar-les i que la pròpia conselleria pues, les doni perfectes. Ara tindran que dotar-la dels mecanismes suficients per a que puguem desenvolupar les nostres denúncies, però pensem que és algo molt positiu, no? Pensem que és algo molt positiu perquè al final ens va facilitar, no?, la feina, i aquesta feina de fer, a millor crear un registre d'operadors, de tots els contractes que estiguin en un registre per veure qui fa males praxis i qui no, i poder fer un millor seguiment. Al final se tracta de fer un millor seguiment i poder fer una inspecció molt ràpida. Totes les denúncies que fem a l'Ajuntament Autonòmic que tinguin una resposta ràpida d'inspecció en els grans supermercats o en els operadors comercials que estiguin dins de la cadena. Bàsicament el que busquem és això.
Mire, en el conflicte que estem patint ara, vostè saben en això de d'Ucrània i demés, allà ja sabem tot el món que hem perdut mercat, perquè allí estem vetats. Tot el món se preocupa de, bueno, pues del problema de que no deixen passar el gas i demés, però ningú se replanteja el fet de recuperar aquest mercat.
La veritat és que és algo que el sector està treballant, no?, constantment i intentar recuperar el mercat rus, però les discrepàncies geopolítiques ho fan fins al moment impossible. Al final, el que sí que veiem és que tenim una monodependència totalment del mercat europeu i per H o per B no estem sent capaços de poder aplegar a ningú país en un valor adquisitiu alt i que ens obriria més portes de poder diversificar, no?, els nostres envios a Europa. Desgraciadament, este conflicte que n'hi ha ara en Ucrània pues, encara ens dificulta molt més el recuperar pronte pues, estos mercats com el mercat rus o hasta inclús aquestes incertidumbres que se generen no són gens bones. Per tant, estem en una situació realment complicada. No? No veiem que tingui una solució pròxima tots aquests conflictes per a que ens obriguin les portes per anar a mercats interessants.
Perquè en aquest cas el veto només està en els productes d'alimentació, és a dir, realment el veto en Rússia és ixe, no?
Sí, al final estic segur que n'hi haurà algun altre producte que estarà vetat, però bàsicament a nosaltres, igual en el sector agrari que en el ramader, mos afecta i se veto, perquè el centren en gran part a qüestions agroalimentàries. Lo que sí que sabem nosaltres és que no creem ningú conflicte d'estos i sempre acabem perjudicats. Tots recordem quan el conflicte aeronàutic també de Boeing i Airbus, que també ens van penalitzar en aquests arancels del 25% Estats Units, que ara en aquests moments han desaparegut, però ja van passar ahí una temporada molt complicada on ens van desplaçar d'aquest mercat i ara tornar a recuperar aquest mercat en els volums que teníem abans és molt difícil. O sigui que l'agricultura, per desgràcia, sempre està com a moneda de canvi en molts conflictes geopolítics i això és molt negatiu per al sector.
Pues Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver-nos atès i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
El cotxe que quieres no està disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Erarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Erarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Congrés, Unides Podem registren una iniciativa per una reforma fiscal integral. Com se fa aquesta reforma o quins punts han posat? Pues, menys impostos per a la gent treballadora i pimes, més per a les grans fortunes elèctriques i grans corporacions i menys IVA a alguns productes i serveis. I a més, anem a preguntar-li a Marisa Saavedra, que sabem que ella és diputada nacional per la província de Castelló, d'Unides Podem. Molt bon dia, Marisa.
Bon dia.
Menys IVA a alguns productes i serveis.
Sí, esta proposta de reforma fiscal, jo vull recordar que venia l'acord de govern entre PSOE i Unides Podem, contemplada esta reforma fiscal imprescindible perquè realment no pot haver democràcia, no pot haver estat de benestar sempre una fiscalitat justa i és imprescindible caminar cap ahí perquè tenim una fiscalitat almenys 6 punts per baix de la recaptació que se fa en la resta d'Europa però sobretot que és molt injusta perquè així en aquest país només que paguen impostos la gent treballadora, les pimes, autònoms però les grans fortunes, les grans corporacions pràcticament no paguen impostos de manera que aquesta no se trata de dir com vol simplificar moltes vegades la dreta menys impostos, més impostos per altra banda es diuen que menys impostos per tal de, bueno, es dona igual que hi hagi serveis públics o no és molt important que tinguem impostos justos per a poder costejar uns serveis públics al servei de tots. Què plantegem nosaltres? Una reducció dels impostos que paguen la gent autònoma, la gent treballadora, les pimes, que són les úniques que paguen impostos, ahí tenim que baixar. Ara bé, tenim que pujar impostos de les grans... posar. I en alguns casos pujar i en alguns posar alguns
sí,
extraordinaris...
Si vol, jo tinc l'escrit que vostès van presentar i en el punt 8 posa substituir l'impuesto sobre el patrimonio por uno nuevo. Este nuevo es un impuesto sobre las grandes fortunas con las siguientes características. La primera, este gravamen contará con un mínimo exento de 1 millón de euros. La segunda, no será bonificable por parte de las comunidades autónomas. Y la tercera, presentará los siguientes tramos. Un 2% para los patrimonios netos a partir de 1 millón de euros. Un 2,5% a partir de 10 millones de euros. Un 3% a partir de 50 millones y un 3,5% a partir de 100 millones de euros. Sí, señores, sí. Séntenme, n'hi ha gent que està manejant aquestes xifres. Pues aquesta gent és la que li demanem que siga més solidària i que ens doni un estat de benestar perquè necessita gent treballadora. Ni més ni menys.
Més enllà de les dades concretes que la gent a la millor se pot perdre, jo crec que la idea que ha de quedar clara és que la nostra proposta de reforma fiscal diu que paguen més impostos la gent que està pagant avui, sobretot, treballadora, pimes i autònoma, i sobretot les grans fortunes, les grans corporacions que acaben pagant un 1% moltes vegades en les SICAV i en diferents sistemes d'elusió fiscal, que paguen impostos. És imprescindible que aquí la gent que més té pague més. Estem parlant de que això és el que diu la Constitució. Això es diu progressivitat fiscal. I nosaltres plantegem, entre altres mesures, este canvi en l'impost de patrimoni, que paguen més impostos les grans fortunes i les grans corporacions, plantegem també que se module l'IVA de determinats productes. Això nosaltres ho venim plantejant, ja ho plantejàvem
en el nostre
programa.
En aquest cas, el nou, que és el reduir de l'IVA, la reducción del IVA a los productos de higiene femenina, a las peluquerías y a los productos veterinarios al tipo superreducido.
Sí, sí, estem parlant d'algunes qüestions que han de pagar, que han de tindre un IVA reduït. Jo vull recordar a tot el món, l'IVA és l'impost més injust que n'hi ha. Uh-huh. Més injust perquè ho paga igual la gent que té molts diners, la gent rica, que la gent treballadora, la gent que no té pràcticament res. L'IVA és un impost injust, però és que, a més, s'ha de reduir per a determinats productes que se consideren essencials. Pensem que a les perruqueries quan el confinament va tindre un tractament de servei essencial. Bueno, pues això, aquesta reducció de l'IVA i, per altra banda, també plantegem que el govern ha de tindre Espanya, ha de tindre un paper important en Europa de cara a la lluita contra els paradisos fiscals. És una absoluta vergonya, portem molts anys des de la crisi del 2008 que se diu que hem de lluitar contra els paradisos fiscals perquè realment és una cosa de vergonya que ahí les grans fortunes, les grans corporacions radiquen ahí les seues empreses per no pagar impostos en els països on treballen. De manera que és importantíssima aquesta lluita europea, internacional, contra els paradisos fiscals. I ahí Espanya ha de tindre un paper de lideratge en aquesta qüestió. De manera que esperem que això és una proposta d'Unides Podem que respon a l'acord de govern i que esperem que pronte siga una realitat. Perquè no és possible un estat de benestar en un país realment que volem de progrés i que volem en serveis públics forts sense una fiscalitat justa.
Has ara algo que teníem que aclarir, perquè sí que s'ha presentat per part d'Unides Podem, ara bé, s'aprovarà?
Bueno, és la nosaltres esperem que sí. Nosaltres, quan signem els acords, sempre ho fem per a complir-los. I això, com ve l'acord de govern, s'haurà de negociar i veure en quins termes, però la reforma fiscal s'ha de fer en aquesta legislatura. És un compromís de govern.
I la reforma laboral?
La reforma laboral esperem que també hi serà. És una reforma que realment suposa un canvi de paradigma en el món del treball, en el món laboral al nostre país. Primer, n'hi ha que dir que realment hi ha tingut un paper central, tot el món ho sap, la negociació col·lectiva en un país que està tan polaritzat en aquesta política realment d'aspavientos i de polarització extrema. Resulta que aquest és el número 13, l'acord número 13 que ha portat endavant la ministra i que ha aconseguit que realment ahir, després de molt de treball i mesos de treball, la patronal, els sindicats majoritaris a tot l'Estat i el govern han arribat a aquest acord. Pensem que és un acord d'extremada importància perquè és la primera reforma en quasi 50 anys que va realment a favor de la gent treballadora. Recordem que la del 2012 del Partit Popular ni va comptar en els sindicats i va suposar un verdadero desastre per a la gent treballadora. Volia devaluar els salaris, i va deixar realment a l'aire a la gent treballadora i sense capacitat de negociació. Parlem d'una reforma que, per una banda, planteja la qüestió de la ultraactivitat dels convenis. Això ho explica per la gent que s'escolta. Vol dir que una vegada que caduca, diríem, un conveni, quan se té que negociar de nou, sindicats i patronal, mentre no s'arriba a un acord, es manté el que n'hi havia. No decau i la gent treballadora perd els drets que tenia. Que això es deixava realment inermes. Està aquesta qüestió. Està que torna la prevalència del conveni de sector sobre el d'empresa, que evidentment el treballador a soles en l'empresa té menys capacitat de negociar. Jo vaig a recordar que aquesta qüestió, per exemple, del conveni de sector davant del d'empresa, podria dir que una senyora, per exemple, les cambreres de, com li diuen, d'hotel, no?, les Kellys, no? que estan reivindicant un estatus millor, aquestes senyores poden guanyar a l'any 5.000 euros més a cobrar, a aplicar-se el conveni del sector. N'hi ha una qüestió central en esta reforma, que és el tema de la lluita contra la temporalitat. Parlem d'un país, d'Espanya, que tenim una absoluta anormalitat en el mercat laboral i és que la norma és que siguin contractes precaris, contractes temporals, també per a puestos de treball estructurals i per a empreses que funcionen. S'ha instal·lat una cultura de la precarietat, no només en el treball, sinó que això evidentment fa que la gent tinga vides precàries. Jo, la gent que s'escolta, es diria, tot el món, a quanta gent coneixen que li fan contractes indefinits avui?
Estructurals, formatius...
Claro, quanta gent coneix... quanta gent jove coneix això? Estem parlant de que la temporalitat s'ha instal·lat i això és una absoluta normalitat. De manera que en esta reforma, en l'aplicació d'esta reforma, i això és importantíssim, la norma és el contracte indefinit. Ara bé, després, per a qüestions temporals que requereixen aquesta temporalitat i qüestions molt tasades, hi haurà un contracte temporal que és de 6 mesos, o poder prorrogar 6 mesos, punto. No pot haver un puesto de treball estructural que estiga, com està ara passant molt, que estigui ocupat per gent treballadora en situació de temporalitat. Les sancions augmenten també i són en funció del número de treballadors els que han tingut en una temporalitat abusiva i, bueno, desapareix el contracte d'obra i serveis, que és un contracte absolutament usat en frau i que tot el món també sap que s'utilitza per a feines que són de continuïtat. De manera que estem parlant, també, com tu has dit ara, millores en els contractes formatius perquè servisquen per al que han de servir, clar. I, bueno, i la subcontratació, per exemple, també, la gent subcontratada tindrà el conveni, se podrà acollir al conveni de sector i augment de sancions davant de les fraus. De manera que realment és una reforma laboral que millorarà molt la vida de la gent treballadora, especialment de la gent més machacada, que és sobretot la gent jove, però, bueno, no només el tema de la precarietat i la temporalitat en el nostre mercat de treball és una qüestió molt greu i a la que fa front aquesta reforma laboral, que jo sempre dic, així no s'acaba res, és un primer pas. es la reforma pactada a la que pensé que tenía que validar, la reforma que se ha fet, i a partir d'ahí queda legislatura per davant per millorar altres qüestions que per a les que hi ha gent majories.
Diuen que on hi ha hagut prou consens ha sigut en el manteniment dels ERTEs, eh?
Sí, 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 aquesta qüestió és important perquè, bueno, jo crec que tot el món, tota la societat valora avui, a hores d'ara, i més en la recuperació econòmica que estem tenint, front a aquesta dreta que està parlant de bancarrota i de que el país se hunde, estem trobant que les dades de creixement econòmic i d'empleo, que són ja millors que abans de la crisi del 2018, són espectaculars. I això vol dir que els ERTEs han funcionat perquè no se tancaran les empreses i no s'enfonsara la economia.
N'hi hauran, en aquest cas, seran els nous ERTEs estructurals, que seran una modalitat cíclica i una modalitat sectorial. És a dir, van d'alguna manera a fer a conviure nosaltres durant prou de temps, eh?
Sí, nosaltres sempre diem, i la ministra Yolanda Díaz sempre diu, que els ERTEs han vingut per a quedar-se, en el sentit que s'ha demostrat que és una eina importantíssima de sosteniment de l'activitat econòmica. Són de sosteniment dels puestos de treball, però també de les empreses. Tot el món sap que en la crisi anterior va ser la crisi dels ERTEs. Les empreses, els comerços, les pimes, les empreses majors tancaven i això no se torna a obrir. Així va haver un sosteniment de l'activitat econòmica i de les empreses en els diners públics que s'han empleat per això, de manera que conforme va passant la crisi les empreses tornen a obrir i se tornen a reincorporar els treballadors al lloc de treball. Això és una eina importantíssima que hem de valorar d'este govern de coalició i de la ministra de Treball, clar.
En este cas, el que ho tenien i el que no acaben de... d'entendre's perquè els mateixos partits que van apoyar la investidura de la coalició, este govern de coalició, no volen signar ara esta reforma laboral, no volen tirar-la endavant.
Bueno, esperen que finalment sí que ho puguen fer esta setmana, lo de convalidar aquest acord, perquè jo crec que més enllà de que ho pugui trobar, efectivament, que falta alguna qüestió per ací o per allà, de qüestions que caldrà millorar este acord, esta reforma, evidentment, no resol tots els problemes del país ni del mercat laboral, però és un avanç importantíssim. Nosaltres que plantegem este avanç que és molt important per al treball i sobretot per a un mercat, per al treball digne de la gent i que millora la vida de la gent, convalidem-ho i anem endavant. Sí. L'alternativa, jo vull recordar per acabar, és que l'alternativa és en este moment, esta reforma laboral o la del 2012 del Partit Popular, que va ser un absolut desastre per a la gent treballadora. Avui faríem bé de convalidar aquest acord, aquesta reforma, i més endavant, a veure, queden 2 anys de legislatura per aconseguir millores pues a les que aspirem tots, totes sí, les forces
de progrés.
En aquest
cas, el que se parla és de valorar l'acord sobre esta reforma laboral, no per lo que conté. En aquest cas, hi ha que valorar-lo per el contingut que té i no per el que li falta, perquè això és algo que en teoria se seguirà treballant.
Pues esta és la qüestió que jo plantejo, que així no s'acaba res. Així tenim un acord al que s'ha arribat en la negociació col·lectiva i en el diàleg social. La idea és convalidar-lo en el Congrés perquè és un acord molt valuós i sobretot que tots, com sempre diu la ministra Díaz, tots els seus preceptes són per a millorar la situació de la gent treballadora. A partir d'ahí queda legislatura per davant i podrem parlar de millores i podrem parlar d'unes altres qüestions a acordar en l'àmbit de progrés dins del Congrés, però no convalidar-la suposa continuar en la reforma laboral del 2012 del Partit Popular, que va ser nefasta per a la gent treballadora, no ho perdem de vista.
Si parlem de polítiques d'habitatge, hi ha un compromís històric de vivenda a la província de Castelló. Esperem que en aquest cas aquestes polítiques d'habitatge acaben vertebrant ben vertebrat el territori i que també la província de Castelló és beneficiada de polítiques d'habitatge que, per lo que veiem, sí que és veritat que estan funcionant sobretot en València i en Alacant.
Bueno, i en aquest govern estan funcionant també en Castelló. Venim d'un dèficit importantíssim. En Espanya, en general, bueno, a veure, França, perquè la gent se faci una idea, habitatge social n'hi ha 7 vegades més que en Espanya. Som un país que no té pràcticament vivenda social. I això és bastant desastrós perquè es complisca el dret a l'habitatge. Entonces, què passa? Que així estan les lleus autonòmiques a nivell així de País Valencià i de la comunitat. En fi, el govern del Botànic ha arbitrat mesures, en la, sobretot, bueno, pues va ser anteriorment Dalmau i en aquest moment Héctor Illueca, el conseller, que estan portant endavant i s'està fent un pas molt gran de protecció de l'habitatge a tot el País Valencià. Pensem que aquí a Castelló, per exemple, n'hi havia la poca, els pocs pisos que n'hi havia, però poc que n'hi havia de vivenda social, estava desfetet. La regidoria d'habitatge, així de Castelló, que la porta María Jesús Garrido, d'Unides Podem, va haver primer de fer una faena de localitzar i de tindre controlat tots aquests pisos que n'hi havien i reformar-los i posar-los a disposició. De manera que partim d'unes polítiques del Partit Popular d'abandono total perquè no tenia cap interès en el que no fora la especulació en l'habitatge, i nosaltres estem treballant des de la Conselleria, també des de la Regidoria i des del Govern d'Espanya, des de a nivell estatal, volem posar en marxa la llei d'habitatge perquè la idea és continuar fent com s'està fent aquí a la comunitat, ampliant el parc públic d'habitatge perquè siga realment una possibilitat per a la gent. I, a més, acabar, des de luego, en la especulació en la vivenda, perquè resulta que és un bé bàsic per a la gent, però quan se converteix en un bé per a l'especulació, la gent no pot accedir a la vivenda. Això, la gent treballadora i normal. De manera que treballem des de la comunitat, a nivell de País Valencià, des de la Conselleria d'Habitatge, a millorar moltíssim tota la qüestió del parc públic d'habitatge. No para de créixer. N'hi ha una part important dels fons europeus que així al País Valencià se dedicaran a tot el tema de l'habitatge públic i de les ajudes, que la gent ja ho sap, i molta gent, jo conec a la gent de l'entorn que està tirant mà d'això, no? Ajudes per a la reforma, perquè és molt important la reforma, la rehabilitació d'habitatge, a més d'ampliar el parc públic i sobretot de posar freno a l'especulació. Ara falta aquesta llei d'habitatge estatal que servisca de paraigües, a demà dir, per a les polítiques autonòmiques, que pose coto a l'especulació i sobretot que facilite el control de la pujada i de l'especulació, de la pujada dels preus. Dimecres, que hi ha un control de preus en l'habitatge, en els lloguers.
Dimecres de 9 a les 9 i mitja del matí, a poques hores de celebrar-se el Ple Extraordinari de Vinaròs, era el conseller d'Urbanisme, José Chaler, sobre les 9 i mitja anunciava que, bueno, que ell deixava l'acte. Però Guillem Alsina, l'alcalde de Vinaròs, decidís cessar a la regidora de Cultura i portaveu de Tots i Totes Som Vinaròs Podem, Anna Fibla, perquè deia que havia perdut la confiança en ella. Segons deia l'alcalde, sabem aquell regal que se van fer en tan mal gust. A hores d'ara, després i ja en la situació gelada, quina és la posició d'Unides Podem?
Bueno, pues és la mateixa que van expressar quan se va donar aquesta notícia que dius, que ens va deixar gelades. Perquè no se pot entendre que si esta crisi la va posar en marxa, jo recordo a la gent, o sea, se va iniciar per un regal, anem a posar entre cometes, macabro, que va fer un regidor del Partit Socialista de Vinaròs, un cap degollat, un corder, les vísceres, els ulls, una cosa molt horrenda, que d'alguna manera era com un intent d'humiliar, anem a dir, a una companya. Això va ser en el context de l'equip de govern, no ho oblidem. De manera que a partir d'ahir va començar una crisi perquè, evidentment, Podem, Vinaròs, Tots i Totes Som Vinaròs, van plantejar que este senyor havia de dimitir. Un gest així no se pot consentir entre companys de l'equip de govern. Després d'un tira i afloja de molta negociació tots aquests temps, on els companys de Vinaròs, de Podem Vinaròs, han fet un esforç importantíssim per negociar des de la responsabilitat, volem preservar sobretot un acord de govern i un equip de govern per treballar per a la gent de Vinaròs, ens trobem el que el Partit Socialista ha posat per davant les seues pirules internes, perquè este senyor va dimitir, però va dir que tenia el suport de l'executiva, però no dels companys de l'equip de govern, del PSOE local, no ho sabem. La qüestió és que les seues divisions internes han provocat una crisi més gran i han enviat fora del govern a Tots i Totes Som Vinaròs, que han fet un treball realment impecable durant tot aquest temps. És una qüestió que em sembla lamentable, no podem entendre de cap manera l'actitud de l'alcalde de Vinaròs destituint de la seua tasca Anna Fibla, que ha fet un treball realment importantíssim durant aquests 2 anys i mig de legislatura. I bueno, pues a partir d'ara pues, tots i totes són vinaròs, estaran en l'oposició gràcies a una gestió nefasta del PSOE de Vinaròs.
Pues aleshores quedem Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem per la província de Castelló. Moltes gràcies per haver estat així i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu. I'll be trapped, and here I'll have to stay. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friend. Here they come, those feelings again. Who can it be now? Who can it be now?
Estás a la 92.2 FM.
S'obri el termini per a optar a les subvencions 2022 de Fundació Caixa Rural Vila-real. Unes ajudes dirigides a entitats assistencials i inclusives de la localitat. Més informació en fundaciocaixarural.org. Tots junts fem poble.
Let's go. Llego la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema no monetary. Me vuelvo loquito, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas go zoom zoom con mi boom boom. Y le tengo ando zoom zoom a Miami. Y no se confunda.
I bé, de una cançó que exalta el feminisme o la inclusió de les nostres llengües, passem a aquesta lletra que han sentit vostès, no? Que és la que finalment ens representarà per ara en Eurovisió, Susana.
En fi, aquello de que si és el que diuen que és el que la gent volia, no?
Sí, és el que pareix, més que el que la gent vol, el que pareix que venga, no?
Però al final, qui ho ha decidit?
El jurat, per supuesto.
Pues eso, una forma muy democrática de elegir las cosas. María, demà tornem, no?
Sí, com sempre, per supost.
I a tots vostès, a tots vosaltres, com no, demà, així, 2 horetes, contant-los d'allò que mos enterem i també de lo que mos enterem i no volen que es contem, però que nosaltres mos ho contem.
No se confunda, no se confunda, señores y señores, yo siempre estoy ready,
yo siempre estoy ready,
para romper cadera, romper corazones, solo existe una,
solo existe una,
no hay limitaciones, si aún no me creo, pues me toca mostrárselo,
oye,
sé que video, watch it slow mo, 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 booty hypnotic, like you want more.
Con los planes familiar, dúo.
Estás a la 92.2 FM.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Vila-real junto a la estación de tren.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Estás a la 92.2